En més d'una ocasió, les petites empreses ens han deixat aquí un missatge d'aquells, vaja, d'aquells que serveixen en l'època en què vivim. Fem el que ens agrada, tot això és molt dur, no hi ha hores, etc, etc, però com a mínim, som més o menys lliures de fer el que ens agrada. Després s'afegia les qüestions de la gestió, les qüestions institucionals, els permisos, etc, etc, tot allò que podien aguitejar o no en el dia a dia d'una petita empresa. Saludem a la Verònica Tejada. Verònica, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Verònica és de Distribucions Iove.
Sí.
Que neix fa quan, Verònica?
24 anys.
Déu-n'hi-do.
Exacte. Una empresa familiar que van crear els meus pares.
Ahà.
Vale? I és una empresa que es dedica a vendre articles de forn de pa i pastisseria, és a dir, tot el que serveix per elaborar un pastís des del primer moment fins que s'entrega al client, i tenim tot tipus de productes, tant per hostaleria també, i ara també hem incorporat per particulars, que és el tema aquest tan conegut del fondant, els pastissos de fondant. Vale, perquè la gent
ara,
de casa...
Ara ens ho explicaràs, això, eh?
Perquè la gent de casa pugui fer pastissos, també, perquè amb aquest tema de la crisi, tot apreta i...
I, per tant, si algú Exacte. Pot a casa seva fer pastissos...
Exacte. També tenim aquesta possibilitat de vendre articles amb menys quantitat, uh-huh. Vale, perquè nosaltres...
És a dir, no només feu venda a l'engròs, sinó Exacte. També venda al detall.
Exacte, perquè en un primer moment es venia només a l'engròs, però, clar, amb aquesta crisi... Ens tenim que aplicar tot, perquè tenim que vendre.
L'empresa la van començar els pares.
Exacte.
I en algun moment els fills pensen, ens hi posem, no ens hi posem, ens dediquem a una altra cosa. No sé si dir si la tradició familiar pesa molt aquí o
bueno,
o no.
A mi m'agrada molt. Jo és una cosa que he vingut des de petita i tractar amb la gent m'agrada. És una cosa que faig perquè m'agrada, no perquè... Mon pare o ma mare m'hagi dit
D'acord.
Tens que seguir.
D'acord. O sigui que, com a mínim, hi ha quelcom de vocacional aquí que
sí.
va coincidir, en el fons, també amb un desig familiar de veure com el negoci es pot
Exacte.
Consolidar. No?
A veure, quan una cosa la vius des de petita també és diferent que si et diuen mira, ara tens que muntar una empresa i tu mateixa.
Quant sou l'empresa?
Tres.
Tres. És a dir, els pares i tu.
I jo.
Els pares i tu.
Exacte.
Heu estat sempre... Heu estat més, heu estat menys...
Bueno, abans érem més, ara som els tres.
Ara sou els tres.
Exacte.
Saludem a l'Àlex Noguera. Àlex, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Àlex és de Funacció, o de Fanacció, com ho diguem.
Funacció, ja va bé.
Que és una empresa de... Esdeveniments.
Esdeveniments, sí. Principalment és una empresa d'esdeveniments que va néixer fa 8 mesos i va néixer arrel d'un principal projecte que era una casa de lloguer de cotxes situada al carrer Espanya.
Sí.
Que aquesta casa de lloguer de cotxes hem continuat amb el negoci de lloguer de cotxes i a més ho hem ampliat a través de la meva dona per fer aquests esdeveniments i activitats arrel de Sitges.
D'acord. Una empresa de lloguer de cotxes que sí. no està marcada dins una de les grans franquícies
no.
de lloguer.
No.
No sé si això també és una aposta molt...
No hi ha res més.
D'acord. Ho pregunto perquè, és clar, en l'àmbit de les empreses de lloguer d'automòbils, segurament molts tenen al cap les grans empreses de lloguer d'automòbils i les oficines o les sucursals que poden tenir. Quan un vol formar o vol crear d'entrada una empresa de lloguer de cotxes, pensa en això, en ser franquiciat o sucursal d'algú, o s'ho pot plantejar així lliurement sense xarxa?
És que, de fet, no hi ha hagut mai ningú plantejament de res. L'empresa de lloguer de cotxes és un franquiciat d'una petita empresa situada a Cerdanyola del Vallès.
D'acord.
Aleshores, et dic que la nostra flota actual de vehicles és de 10 cotxes i 2 furgonetes. Vull dir, no hi ha res més. Ho ampliarem, sí, ho ampliarem, però això és amb una mica de temps. Arrel d'això, arrel d'aquest negoci que ja estava muntat...
D'acord,
i
nosaltres... és a dir, aquest va ser un negoci inicial...
Sí, va ser el negoci inicial que nosaltres vam arribar a un acord i vam dir, pues mira, no seria mal moment de començar una nova aventura empresarial en aquest sector. Va néixer la idea d'ampliar el que era la botiga, perquè era només de lloguer de cotxes, i allà, si no llogues cotxes, no fas res més... Doncs de fer més activitats.
Això de llogar cotxes deu ser com llogar pisos. Has d'estar pendent del cotxe.
És jugar al Tetris. Jugar al Tetris. És aviam quan t'arriba aquest cotxe, com t'arriba si l'has de portar a rentar.
Que suposo que et deu arribar al cotxe i dius, mira,
sí,
respiro. Sí. O no respiro. O veure.
És un patiment.
És un patiment, no?
És un patiment. Perquè a més hi ha gent de tot el món, no tothom està acostumat a cotxes manuals, hi ha altres que estan acostumats a cotxes automàtics. Després parlem de països on el gasoil es fa servir per les estufes i algun camió. i aleshores a l'hora de posar el gasoil al cotxe per repostar li posen benzina, ja tenim avaria el canto, per seguir els clients, perquè tot estigui correcte, perquè el cotxe que t'han entregat amb una ratlladeta es faci càrrec d'aquesta ratlladeta, etcètera, etcètera.
Per tant, és un negoci aquest, sí, que demana estar molt pendent.
Molt pendent.
Eh? Molt pendent. Molt pendent. Es lloga més ara que abans? La crisi fa que es lloguin més cotxes que abans, o no?
Sí.
Sí.
Sí. Hi ha molta gent que s'ha tret el cotxe de sobre.
I el lloga.
I el lloga. El lloga el cap de setmana que vol fer servir el cotxe perquè la demana es té per una activitat o perquè el vol fer servir per anar a donar un tomb, doncs lloga el cotxe un cap de setmana i aquí s'acaba.
Abans de seguir, una pregunta molt ximple. Què val de llogar un cotxe normal un cap de setmana?
Un cap de setmana...
a casa seva i pensi, home, doncs potser sí que podria fer números i encara en sortiria més a compte llogar-lo que no tenir un cotxe només per això. Què surt de llogar un
cap de setmana et pot sortir per 102 euros.
Cotxe normal,
sí, un cotxe normal, amb gasoil dièsel, normalment tenim, tots són 5 portes, i des del divendres a la tarda fins al dilluns al matí.
Fins al dilluns al matí. Han baixat els preus?
Ens hem ajustat una miqueta.
Us hem ajustat una miqueta, sí. Perquè aquest és un mercat molt...
competitiu a tope.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí. És molt competitiu. Nosaltres ens posem en preus de la competència. Vull dir, hi ha empreses, grans empreses, que fan preus molt competitius. El que passa és que després els incrementen amb tema d'impostos, perquè no estaven afegits, assegurances, perquè no estaven afegides.
La lletra petita, vaja.
La lletra petita. Nosaltres ho deixem tot bastant claret, tot lligadet, amb un preu tancat, i aquí s'ha acabat el broc.
Què costuma valorar el client d'una empresa de lloguer de cotxes?
El servei. El servei.
Així a la...
directament al servei. El cotxe, si fa no fa, tots et donen més o menys el mateix servei. Un serà més nou, l'altre serà més vell, l'altre tindrà una rascadeta. Això hi ha gent que ho valora. Sí que valoren també la neteja del cotxe, que estigui ben net.
D'acord. És a dir, trobar-se amb un cotxe en condicions.
Però a l'hora de, si tenen alguna pega, qualsevol tipus de problemes, agafar un telèfon, trucar i que et surti o a l'Àlex o la Maria Àngels, que és la meva dona, i solucionar absolutament el que sigui.
D'acord. Un pensaria, home, ja és un negoci prou complicat, ja és un trencaclosques prou complicat aquest, com per ficar-se en una empresa d'esdeveniments que d'alguna manera també demana estar atent perpètuament a les necessitats del client, no?
Sí, sí, realment és així.
Realment és així, realment, no? És així. Fa 8 mesos, per tant, creeu aquest Funacció. En base a què, aleshores?
En base absolutament a res. És a dir, nosaltres partíem d'una antiga empresa que ens dedicàvem al lloguer de limusines. En teníem una, només. Aleshores, aquesta idea va ser quan jo vaig plegar d'una entitat financera que estava treballant durant molts anys.
En un banc?
En una caixa, sí.
En una caixa?
Sí, era cajero. I aleshores, pues, a partir d'aquí...
L'Àlex ho deia així com allò de dir... Tot el que puc viure ara ja ho havia viscut abans.
Bueno.
En el sentit de que suposo que l'experiència de ser caixer en una caixa d'estalvis també deu ajudar a afrontar determinades situacions de la vida quotidiana en aquestes empreses. Eh?
Sí, sí, sí. Mira, hi ha una cosa que als Estats Units diuen de que si ets empresari i no t'has estampat ninguna vegada, no tens raó de ser empresari. No, ningú et deixarà diners per crear una empresa que no tens.
Sinó que necessites fracassar en algun moment.
Aleshores, clar, quan has fracassat un parell de vegades, t'has estampat per lo que sigui, aleshores comences a tindre reacció i tindre una visió més àmplia de lo que pot ser el negoci, i si el negoci no pot anar bé, doncs està a punt i a temps de poder plegar en el seu moment.
D'acord, ens aturem un moment aquí perquè, esclar, el vostre negoci té 8 mesos, l'empresa de lloguer de cotxes ja en té més, el negoci de la Verònica té 24 anys. Sí. En algun moment, un pensa, tal com estan les coses, a veure si haurem de tancar, a veure què passarà.
Sincerament, no ho hem pensat.
No ho heu pensat.
Perquè, per sort... A veure, el meu pare i la meva mare han estat sempre al peu del canyó, vale? I per sort nosaltres abans teníem un local més petit i ara estem en una nau. O sigui que, vulguis o no, és molt
això
millor.
Això és significatiu d'alguna cosa.
També
no?
Ens ha ajudat a la crisi, perquè en una nau es veu tot. O sigui, nosaltres tenim una nau a Vilanova, carrer Sol i Crup, de Vilanova, i per sort, quan una persona va comprar, normalment comprem per la vista. I llavors, al tindre una nau, tu vas a comprar una cosa, però veus una altra i dius, espera, que agafo l'altra, m'entens? I per sort, amb aquest aspecte, a ampliar l'empresa amb una nau, ens ha ajudat a, jo crec que, a solventar la crisi, m'entens? O sigui, és una empresa, Distribució en Jo és una empresa molt contínua. Igual que li comentava al meu company, estem a totes hores. al ser una empresa familiar, et truquen i tens que anar-hi. Dissabte, diumenge, a la tarda, a la nit, tens que anar-hi, perquè un pastisser, si es queda sense farina...
Es queda sense farina.
M'entens? Mm-hmm. Llavors, també això ens ha ajudat. És una empresa de confiança que, a veure, els nostres clients és com pràcticament familiars nostres. Perquè...
Per tant, ja tenim aquí dues qüestions. Una, la vocació, i l'altra, no hi ha hores. No hi ha hores, aquí tampoc.
No hi ha
hores.
Mai.
Perquè sap, poden trucar per un cotxe de lloguer també de matinada i dir, escolta'm, el cotxe aquí ha quedat...
Sí, sí, ja ens ha passat diverses
vegades. Ja ens ha passat diverses
vegades. I ens ha trucat als Mossos d'Esquadra de, escolta, hi ha una furgoneta aquí al mig de la carretera de les costes del Garraf, que està amb els intermitents posats, i és teva, i aquí no hi arriba la grua, aviam què has de fer.
Per exemple, per exemple, estàvem però amb la història d'un home que treballava de caixer en un banc, en una caixa, que deixa la caixa i que es fica en este fregal. Sí. Dir-ho així, després de passar per una empresa de lloguer de limusines.
Sí.
Que hi ha gent que li... Vaja, suposo que... No sé fins a quin punt això de la limusina crida molt l'atenció o...
Mira, quan vam crear l'empresa lloguer de limusines va ser en una època en què va ser el mateix any que van legalitzar les bodes gais a Espanya. I aleshores nosaltres...
Hi havia un boom? Hi havia una...
No
vau pensar que podia ser...
Vam, amb un viatge a Londres, i estant a Londres enmig d'una caravana amb un taxi, vèiem una limusina i una altra i una altra, i jo li vaig dir a la meva dona, dic, escolta, i per què no? I ella va dir, ostres, i per què no? I aleshores, arrel d'aquí, vam anar a comprar una limusina, la vam comprar i la vam començar a funcionar.
Ens tornem a aturar un altre moment, perquè a vegades hem vingut aquí professionals del sector i diuen, bé, per fer una empresa has de crear un pla d'empresa, una certa viabilitat, no sé què, i en canvi l'Àlex...
No.
És a dir, és gairebé això com, un, com el que en dirien els francesos, un cop de cor. Mm. Així, pam, penso, tinc la iniciativa al cap, ho veig i m'hi poso.
Il·luminació.
D'acord, per tant, veu comprar una limusina.
Sí. I...
Aquí Sitges on es pot aparcar una limusina? Bueno, on?
La teníem aparcada en un local de Cubelles.
D'acord.
Perquè cada vegada que sortia la limusina, com havia de fer molts quilòmetres, havia de netejar, això sí que tenia que estar absolutament
impecable, no?
Aleshores, pues, era igual que estigués a Sitges que estigués a Cubelles, que era un pèl més barat.
D'acord. Per tant, una limusina d'aquelles americanes...
Sí, 9 metres.
9 metres de limusina... Metres. Blanca, negra, blanca.
Sí.
Blanca, una limusina per casaments.
Sí, per casaments.
Vaja, especialment, no sé si es pot demanar una limusina blanca per algun altre, per festa, suposo?
Bueno, lo normal és que les limusines es demanen per despedides de solter, de soltera, que ens vam negar al final, vam negar-nos a fer despedida de soltera per lo perillós que arribes, eh?
Sí?
Sí.
I les de solter no?
Les de solter no, estan molt controlats, amb dos crits està la cosa controlada.
Ah, sí?
Però les senyores, almenys amb mi, no hi havia manera.
De debò?
Sí.
Eres el xòfer de la limusina?
Era el xòfer, el telefonista, el cleaning, el tot.
Tot?
Tot.
Tot. D'acord. Comiats de solter, comiats de soltera, casaments...
Casaments.
Algun
divorci... I després
algun divorci també es pot celebrar
la limusina? Sí, també havíem fet algun. Inclús vam arribar a fer una noboda, un que es tenia que casar i al final no es va casar.
Jo també, perquè és que és per una noboda.
Sí, una noboda. Sí. Vam celebrar una noboda amb pastís i tot. L'únic que el pastís tenia...
És a dir, algú que va celebrar que finalment se'n va desfer el compromís.
Sí, bueno, més o menys va ser un que se li va desfer el compromís i els amics els hi van muntar una noboda.
Entesos. Per celebrar que l'hagués desfet.
Per celebrar.
Per animar, pel que sigui. O sigui que una limusina pot servir per moltes coses.
Per moltes.
En qualsevol cas, però, el negoci va durar fins...
Va durar 3 anyets i mig, 4 anyets, fins que van començar a sortir moltes empresetes de limusines, a rebentar preus, i aleshores, pues, clar, el mantenir una limusina és molt gasto, i nosaltres vam veure que ja no era el negoci que era en principi.
D'acord.
I vam, pues, amb la visió que t'he comentat abans, de dir, bueno, ara és el moment de plegar i mirem una altra perspectiva.
Fins a quin punt és important ser, no sé, en matèria de negocis, molt, molt flexible a les circumstàncies que t'envolten? I la veritat que ens fa... És molt important, ho dic per aquella sensació, vosaltres veu veure, de la mateixa manera que veu veure en el seu dia, que la limusina podia ser una font d'ingressos, veu veure que allò s'estava acabant.
Sí, correcte. I
que, per tant, no pagava la pena lluitar massa per quelcom que veieu que s'estava acabant.
No, perquè cada vegada que una activitat està generant negoci, vull dir, abans de tenir beneficis has de pagar moltíssimes coses. Autònoms, impostos, etcètera. Aleshores arriba un moment que dius, home, si estic treballant per pagar impostos i a mi em queda una misèria per viure, Has de tenir en compte que nosaltres tenim dos crios a casa.
És que l'anava a preguntar precisament per això. Clar, un matrimoni, dues criatures, vida personal, un negoci que obliga tant durant tantes hores, això deu ser difícil de conciliar, no?
No, en absolut.
No?
No, gens ni mica. Gens ni mica. Tinc una dona que és molt, molt treballadora, molt treballadora, i aleshores tenim la sort que els dos nens que tenim són fantàstics i són bastant independents. Un té 13 anys, l'altre en té 7, un està per l'altre, i quan han de vindre a donar un cop de mà, ens vindran a donar un cop de mà.
O sigui, ho han viscut tota la vida.
Sí, sí, sí.
Ho han viscut tota la vida. Vaja, tornem a estar com en el cas de la Verònica, ho ha viscut tota la vida, això.
Exacte.
Per tant, relativament, no direm que senzill, sinó que un ja creix amb aquest hàbit. Senzill no és, segurament.
Senzill no seria.
Perquè aquí, perquè, esclar, suposo que en qualsevol conversa dir-li a algú que dissabtes o diumenges que estiguis pendent del telèfon, que tal, suposo que algú et deu dir, home, vols dir que això...
Sí, a mi jo m'he trobat, de tindre amics que em diuen, clar...
Què fas?
Exacte, i potser diuen, és que jo no ho faria. Però clar, tens que veure en l'altre cantó. Tens que tenir ganes de treballar en aquest moment. Perquè si no tens ganes de treballar, és el que diem, no evoluciona una empresa. Una empresa no es porta sola. És arribar el dilluns, obres la porta i vinga, fins al diumenge. O sigui, tens que estar a sobre, tens que preocupar-te, és com ell diu, tens que pagar moltes coses per arribar a final de mes. I quan no pagues després, en aquest moment, per exemple, no et serveixen. Si no pagues, no et serveixen. Igual que, per exemple, amb aquest tema que et comentava del tema de les noves experiències de la pastisseria, amb el tema de fondant,
sí.
Tot el que exportes és pagat al comptat, si no, no t'ho serveixen.
Pagat al comptat?
Sí. I tu pagues avui i fins dintre de 15 dies no ho tens.
Però ho has de pagar avui, perquè si no, sí, no el tindràs mai.
Exacte. O sigui, és el que dius, el que dieu. Ens tens que incorporar coses noves.
Perquè fa 24 anys no hi havia cap supermercat que vengués pa.
No.
Ni pastisseria, ni res.
Que
no?
Això és un altre tema que està fent mal. Perquè, clar, és el que diem. És com si jo o vostè, que treballa, sí, a la ràdio, es posa a vendre gasolina. És una cosa que...
No, no, va haver un moment que haguéssim pogut vendre pisos tots, perquè sortien sols.
Això al pastisser i al forner li està fent mal, perquè per sort la gastronomia espanyola i catalana és molt bona. I si tu la degrades, compres a un preu més baix, però estàs deixant de comprar una qualitat que tenim molt bona aquí. O sigui, estàs deixant de donar l'interès al nostre producte.
Però el servei es valora, com deia l'Àlex, si pensa en el servei, en el valor del servei, en el cost que pot tenir que et serveixin d'una determinada manera o
a distribució jove sí que es valora el servei, perquè jo, nosaltres, la nostra empresa, per sort, mai, o sigui, hem anat a fer clients, mai. O sigui, tots els meus clients que tinc han vingut perquè vostè o una altra persona li ha dit...
Que...
M'entens?
Que i nosaltres havien servit bé i que havia
no
funcionat
bé. No hem sigut una persona que anem amb llista de preus a l'hora d'anar a vendre. Ja venen confiats de que jo li donaré el millor preu. Això és sort perquè, clar, jo tinc competència, però dintre de la competència tinc un preu molt competitiu. O sigui, normalment estic dintre del marge de que no em faig milionària, m'entens? I per sort això fa que Distribució Jove funcioni. I amb aquest tema que et comento de les novetats de pastisseria, tinc moltes clientes particulars que li ha dit la veïna que vingués a casa meva.
D'acord.
O sigui, és important.
Estàvem en la qüestió de la limusina. L'Àlex ens deia, bé, van començar a sortir petites empreses que feien competència, etc. Però empreses d'esdeveniments també n'hi ha moltes, no?
Moltes, però...
I pensava, dic, bé, sortiu d'un àmbit amb molta competència i us fiqueu en un altre àmbit en què també hi ha molta competència.
Però també hi ha molta experiència en aquest aspecte. Perquè en una de les meves feines buscant aquestes vocacions perdudes, vaig estar treballant en una empresa d'esdeveniments a nivell internacional i allà vaig aprendre moltíssim. I aleshores va donar la casualitat de que la meva dona va entrar a treballar en una empresa també multinacional d'esdeveniments.
D'acord. Com es pot definir això? Una empresa d'esdeveniments, què és? Una empresa que fa coses per grups?
Per grups, per empreses, per... Nosaltres ho tenim configurat com principalment per família. El que passa és que l'empresa, seguint el fil que tenia generat la meva dona, doncs continuem fent empresa i les empreses continuen funcionant o treballant amb nosaltres.
D'acord, perquè això com acostuma anar? Qualsevol persona us pregunta, miri, a mi m'interessaria que em muntés, no sé què, un cap de setmana...
Sí.
I vosaltres proposeu tot un seguit de coses per fer o el client pot, vaja, no sé, demanar a l'empresa que qualsevol caprici que tingui l'empresa li pugui...
Clar. És que quan tu et poses a pensar què faria jo un cap de setmana, és una cosa que tu penses i penses en un moment. Nosaltres ens passem durant molts dies i molts mesos pensant en coses que podríem fer. Aleshores, pues, el que sempre estem buscant és una cosa innovadora, una cosa diferent per fer. De que l'empresa, i dic empresa per posar un exemple, sí, que estigui buscant algú diferent, pues no sigui el mateix que fa 14 anys que estan fent, de quedar, anar amb autocar i anar aquí, sopar i després anar a ballar a tal lloc. Doncs no, això és compaginar-ho pues, amb activitats de platja, amb activitats nàutiques, amb rutes d'etapes que vam fer la setmana passada, aprofitant uh-huh. etapa a etapa, contentíssims, a més els clients, i sopars i excursions i viatges i anem a Finlàndia i anem a Mèxic i anem on sigui.
T'ho he preguntat perquè això és una valoració molt més subjectiva encara que la de qualsevol empresa de producte, com pot ser, doncs això, lloguer de cotxes. Un arriba si el cotxe és brut o el cotxe és brut. Mm. Però aquí, la sensació que pot tenir una persona després de participar d'una experiència d'un esdeveniment determinat que li hagin muntat, sempre serà molt subjectiva. És evident que hi ha coses que poden no sortir bé, però allò de dir que t'ha agradat, és clar. El molt, el poc, el mig, sempre dependrà molt de la subjectivitat de cadascú i, per tant, el servei és més... condicionat també aquesta subjectivitat, no? Aquí no pots dir tant, mira, la farina era bona o no era bona, sinó que m'ha agradat l'experiència que m'heu muntat o no m'ha acabat d'agradar o... És més complicat això, no? Des del punt de vista del
per gustos client. Estan els colors. Per a això, més, per això. Mai trobaràs el 100% de satisfacció amb tothom. Sempre hi haurà algú que tingui alguna pega.
Persones quan que volen emocions parlant... més fortes, persones que no les volen, sí. Persones que volen més tranquil·litat, persones que volen més...
Normalment emocions fortes, nosaltres no fem ninguna activitat d'aquestes emocions fortes, encara que les podem fer.
D'acord. Hi ha empreses que fan això,
sí,
no?
Sí, sí, sí. El que nosaltres acostumem a fer són activitats després... de hores i hores de reunions,
doncs,
activitats desestressants i sobretot per fomentar el grup, per fomentar el grup d'empresa, perquè aquella persona que ha vingut de Saragossa, que ha contactat amb la persona de Galícia i estan fent una activitat junta, doncs es puguin conèixer més, perquè el dia que es truquin per telèfon ja saben quines cares fan i quines risses són.
D'acord, i això ho podeu muntar a tot arreu, especialment a Sitges?
Nosaltres ho fem a la comarca del Garraf, ens centrem només a la comarca del Garraf.
D'acord.
I com has dit molt bé, hi ha moltes empreses que es dediquen, però nosaltres tenim la sort d'estar aquí al Garraf i de conèixer pues, racons i racons del Garraf que la gent pues, no ho sap.
Ara intentem trencar-nos una mica el cap. És clar, qui conegui el Garraf doncs segurament coneixerà moltes de les coses de la comarca i molt dels paisatges, dels escenaris en els quals es poden fer coses, i no sabem si el cap es pot trencar una mica més per dir, mira, ja ho sabem que hi ha sol, platja, museus, muntanya, etc, etc, però aquí dins es poden fer moltes més coses.
És il·limitable.
Sí?
I és il·limitable. La Garraf et dona unes oportunitats. Nosaltres cada dia ens sorprenem. Ens sorprenem i ja fa molt de temps que nosaltres estem patejant els carrers i patejant la muntanya i parlant amb gent i trobant racons. I de tant en quant et surt algú dient, escolta, mira, jo aquí tinc aquest local, amb aquest jardí, amb aquest no sé què, que abans era un club gastronòmic i m'agradaria que ho féssiu servir. I ens quedem parats de dir, home, això està aquí, al mig de les Roquetes. Com pot ser? I jo no ho sabia. Sorpreses.
Mm-hmm. En contacte amb agències de viatges o per lliure?
Nosaltres anem per lliure. Nosaltres anem per lliure, el que passa és que sempre estem ramificats i la informació que nosaltres donem està penjada a la web i aleshores per cada client nosaltres li fem una proposta, un parell o tres o quatre, les que siguin, una proposta només per aquest client. Sí que tenim coses ja fetes, uns paquets ja que, bueno, doncs això és així,
això ho farem
d'aquesta manera, però per cada client necessita o ha de menester una activitat diferent. O si és a l'estiu farem una activitat de platja, no ens anirem a la muntanya passa calor, vull dir, coses que siguin refrescants. Si hem de fer un àpat, doncs millor que sigui a la tarda, quan ja s'acaba el sol. Si el fas al migdia amb un xiringuito de platja, et moriràs de calor si no t'estàs banyant constantment. Cada empresa, cada petició de cada empresa, de cada persona, uh-huh, és diferent.
Fins a quin punt, tal com està l'entorn empresarial en aquests moments que vivim, les empreses pensen en aquest tipus de producte o els particulars pensen en aquest, no sé si dir-ne, tipus de caprici abans de pensar en altres coses?
El caprici sempre el tenim. El que passa és que a vegades el que manquen són les possibilitats. L'empresa sempre ha tingut o sempre haurà de fer aquestes activitats, el que passa és que retallaran molt més. Amb una activitat de que te'n podies anar pues, a la Lapònia a pescar en un llac gelat, pues, aquesta activitat es redueix a anar a buscar rovellons a la muntanya, per dir-ho d'alguna manera, eh? I amb la família, el que és la família, pues, si una activitat la poden fer o la feien una vegada al mes, ara estarà reduïda a una vegada cada 3 mesos, cada 4. Però sí que funciona, sí que funciona, perquè a més són coses molt diferents, hi ha coses que venen molt de gust. Vull dir, ara nosaltres estem triomfant
dir,
amb el...
hi ha la necessitat de fer, eh?
Sí,
la necessitat... de fer algo les diferent. Persones tenen necessitat de
fer alguna diferent.
Deies que ara hi ha especialment d'èxit,
sí,
o de sortir...
Els sopars que muntem amb vaixells de vela, de que és un passeig de dues horetes, aquest passeig acabes anant a port, et serveixen un càtering, un superet, i tens la possibilitat de quedar-te a dormir al vaixell i que et portin a l'esmorzar el dia següent.
D'acord. Se sopa al port, eh?
Això?
O al vaixell?
Al vaixell.
Al vaixell,
sí,
se sopa.
Sí, dormir dins del vaixell.
D'acord.
Una cosa diferent.
Suposo que un sopar tranquil, no? Que ningú vagi a parar a la vora d'avall.
Molt tranquil.
No. Tranquil. Més tranquil que la limusina, eh? Més tranquil.
Sí.
La llista de productes de distribucions Iove, i ens crida l'atenció també perquè la Iolanda ens ha dit bé, si la crisi ha modificat també les peticions, les demandes de la clientela, que hi ha productes de pastisseria, cartronatges, envasos de plàstic, càtering, complements d'obrador, decoracions, espelmes, nubis, muntatges de locals, bosses, etiquetes i caixes personalitzades, lots, detalls per empresa, etc. La crisi ha fet pujar les demandes d'alguns d'aquests productes i ha fet baixar les demandes d'altres?
Bueno, generalment venem el mateix que fa 24 anys, per sort,
sí,
i hem incorporat coses noves, que és com li comentava abans, el tema del fondant, que suposo que heu vist a la tele, aquests pastissos tan espectaculars amb colors, forma, dibuixos...
Això és fondant?
Sí.
Fondant de què? De xocolata?
No, de sucre. És de una sucre. Pasta de sucre. Sucre pura i dura.
Sucre pura i dura?
Exacte.
Això deu ser, perdó ara, deu ser dolç com una mala cosa.
Sí, sucre.
Sucre.
És com una plastilina de sucre, perquè ens entenguem.
D'acord, ara sí que ho ha definit a la perfecció.
Vale. Llavors, una cosa que és americà, ¿vale? I s'ha incorporat a la gastronomia espanyola. Està molt de moda amb el tema de cupcake, que és la magdalena que està recoberta, el pastís, i clar,
una presentació molt espectacular.
Exacte. Que a gust, personalment a mi, prefereixo l'anterior. Gastronomia...
Sí, allò que en diem, el pa de pessic, oi? Bé,
exacte.
Doncs... Però ara està de moda això.
Exacte, està molt de moda, perquè és el que diem.
Molt, moltíssim, eh?
Sí, molt, moltíssim. O sigui, venen de tot. Bueno, particularment
Sí.
Però es fa de tot, perquè clar, ara les dones de casa han agafat lo d'Amèrica, fer els pastissos a casa. Llavors, una dona li diu a la seva veïna, fes-me un pastís per la meva filla o tal. Es posa a fer el pastís a casa en comptes de comprar la pastisseria. Llavors és una cosa que s'ha incorporat nova que...
I és més fàcil fer un pastís d'aquest tipus que un pastís?
No, perquè és fer el mateix pastís que feies i recobrir-lo amb aquesta pasta, fer el dibuixet, no sé què, no sé quantos, que són 2 hores més.
D'acord, o sigui que en el fons això és la cobertura.
Exacte.
De la massa del pastís, eh?
Sí, o sigui, és fer bonic el pastís.
Sí, no està
menys
clar.
Sabrós, però més bonic.
D'acord, i ara està molt de moda això.
Molt, sí.
És clar, per nuvis o per empresa s'ha notat, hi ha...
Sí, ara per exemple els restaurants han incorporat aquest tema, perquè clar, tu veus la tele, com tothom veu la tele,
sí,
i veu uns pastissos espectaculars que fan de 50 pisos...
És a dir, un arriba allà i diu, escolta, m'he vist per la tele i no sé què.
Sí, sí. La gent em ve amb una foto que ha tret de la tele i em diu, jo vull fer aquest pastís, dóna'm el que tingui que fer.
Jo he vist el rei de les tartes...
Exacte.
Sí?
Exacte. I em porten la foto que han vist a la tele i em diuen, dona'm tot el que necessiti
per fer això.
Exacte. Ni que no... A veure, quan comences tens que anar provant, m'entens?
Suposo, perquè no deu sortir allò a la primera de canvi.
Però arrisquen fins a trobar a fer això. I clar, hi ha vegades que dius, fins a quin punt menges això? Perquè clar, si és el que dic, la gastronomia és molt bona aquí. La de fora no és tan bona. I quan menges això, que és sucre pura i dura... Hi ha molta gent que em diu, jo faig el pastís, però després trec la cobertura.
Perquè això és sucre.
Exacte.
Vaja, Les tens en l'aire, eh?
Sí, sí,
per
sí.
Per tant, això que vindria a demostrar és el que ens deia la Verònica, que la venda al detall
sí.
és el que ha pujat molt en, sí. aquests darrers temps.
Que realment la distribució en jove està ajudant bastant, perquè clar...
És a dir, ha contrapassat...
Exacte. La baixa dels pastissers l'ha contrapassat amb els particulars.
Perquè és cert que els pastissers han baixat
sí.
molt.
Sí. Abans, quan compraven... Bueno, doncs portàvem una caixa d'això, una caixa de l'altre, i ara és... Porta'm un quilo només. El que fa falta per al pastís d'aquella setmana o...
Així, eh?
Exacte. Sí, sí, així, així. I clar, et posa a pensar i dius... És que fins ara, a quin punt arribarem?
És que pensava en una altra cosa. És clar, de quilo un quilo...
Exacte, sí.
Home, de
quilo
un quilo...
I ho tens que portar a casa i després ho tens que cobrar. I si ho cobres?
Home, però un quilo s'ha de poder pagar, suposo, no? Va pels dos, aquesta
Exacte.
Pregunta.
Sí.
Els impagats pesen molt?
Pesen.
Jo no en tinc.
No en tens?
Pues que sort.
La Verònica diu, doncs quina sort.
Són 17 anys treballant en un banc i ja et dic jo que no tinc impagats.
Com no es tenen impagats? Si és que hi ha alguna
cobrant
mètode...
Per anticipat.
Com?
Cobrant per anticipat.
Per anticipat. I s'accepta això?
Sí, sí. És el que hi ha.
És una condició.
Anem a veure, quan estàvem parlant de servei, el servei està molt bé i hem de donar molt bon servei, etcètera, etcètera, però no s'ha de confondre el servei amb el servilisme. Que et facin de tu el que vulguin. I una cosa principal que nosaltres
interessant
tenim...
Interessant apreciació aquesta.
Sí.
No confondre, i la Verònica està, no confondre el servei amb el servilisme.
Correcte.
És a dir, jo t'haig de servir,
sí.
però jo no haig
fins
de ser
punt.
Fins a cert punt.
Dir, no, nosaltres, al tindre negoci propi, nosaltres estem al servei del client, però de la mateixa manera podem tenim la facultat de poder enviar pastafang a segons qui. Depèn de si no interessa. I això et quedes molt bé.
Sí.
A mi alguna vegada m'ha passat que m'han imposat a mi les normes de lloguer de cotxe. No, jo et llogo aquí a Totxa, són les 4 de la tarda d'un dissabte, m'han fet vindre a l'hora de dinar,
sí.
I jo et poso les meves condicions al cotxe, no et pagaré tant si no et pagaré tant pel cotxe. I, no, és que les meves condicions no seran aquestes, aquest és el preu del cotxe, doncs me'n vaig a l'aeroport a llogar-lo, doncs vés a l'aeroport a llogar-lo. Bueno, va, te'l llogaré tu. Dic, bueno, doncs ara no te'l llogo. Ara et quedes sense cotxe i te'n vas a l'aeroport a llogar-lo. Gràcies. Després pensant, bueno, doncs has perdut 100 euros, escolta, que fan falta, però t'has quedat molt a gust a dir, bueno, fins aquí podem arribar i jo aquest servei no te'l dono perquè no t'ho mereixes.
Suposo que afortunadament ni tots els clients deuen tenir
no,
aquesta actitud.
No, aquests són estrangers els que passen, els que tenim
sí?
aquests problemes, sí. No et diré de bon, ja no t'ho diré.
No, però dir, els que juguen aquest rol, per dir-ho d'alguna manera, de
sí.
posar a prova...
Es confonen amb Espanya, que sigui el sud d'Europa, amb que sigui el nord d'Àfrica. I venen a regatejar i venen a negociar coses que dius, bueno, noi, no sé què t'has pensat, que és això, però aquí paguem impostos i tenim metges.
En el context actual, però, un pot plantejar-se d'una forma tan marcada la política de condicions de la seva empresa, és a dir, jo, encara que les coses estiguin molt malament, les meves condicions són aquestes
sí.
i jo no toco aquestes condicions.
No, és que no puc permetre'm tindre impagats.
D'acord.
Si tinc un impagat, me'n vaig a fer punyetes una altra vegada. I com és una altra vegada, no serà la primera, i et dic jo que no en tindré d'impactes.
D'acord. Verònica, una reflexió sobre això, perquè anava sentint la Verònica mentre escoltava a l'Àlex.
Clar, el problema
estava
que...
Estava allò del quilo, eh? D'un quilo que pot ser que no es pugui pagar,
exacte.
I d'un pastisser a qui ja es deu
clar,
conèixer de fa molt de temps...
Aquest és el problema, que els meus clients, molts dels meus clients fan de 24 anys. És una confiança que tu tens fa 24 anys...
I què es
no
fa
li pots
un client de 24 anys
escolta,
quan et diu...
que no et serveixo, perquè potser ja no cobraràs el que li serveix aquest dia, però ni el que tens atrasat. Clar, en aquest aspecte, els meus pares tenen una filosofia molt permissiva. Però clar, jo... Com
els teus pares són de l'època de l'apunta-m'ho, apunta-m'ho, apunta-m'ho, i aquell paper de l'apunta-m'ho...
M'entens? I clar, jo sóc una persona que, com he vist tot des de fora... que no he estat als 24 anys integrats aquí...
No, però per sort, segurament,
sí,
perquè permet veure-ho amb una perspectiva...
Jo sóc més radical en aquest tema. Clar, arriba un punt que jo sóc permissiva, però una cosa, ser permissiva, jo crec que et prenguin el pèl. Per exemple, els clients nous és el comptat. Em dona igual que siguis amigo de fulano o de mengano, m'entens? Perquè és la meva empresa, és el que ell diu. És la meva empresa i per això jo puc perdre la meva empresa. Jo sé que si tu fas un pastís avui i demà el vens, el gènere que sí, s'ha dit, el
pastís no sortirà de la botiga sense haver-se pagat,
que això és un aspecte, perquè un pastisser, quan el producte surt de la seva pastisseria, està cobrat, perquè a vostè no li deixen dur-se una barra de pa sense pagar-la.
No, clar.
Llavors pensa,
no deveu servir ajuntaments vosaltres?
No. Clar, això és el que et fa pensar, per què no em pots pagar si el teu...
Sí que haguéssim vist la cara de la Verònica, bé, i la de l'Àlex també. Sí, sí, no,
clar,
però
sí. Si tu saps que tens un producte, sí, sí, que dius, si el teu client ja te l'ha pagat, sí, com sí, no em pots pagar a mi?
Tu vendràs, sí, tu vendràs una barra de pa de la qual no has pagat la farina.
M'entens? Clar, és una mica... Sí, tothom tenim que pagar impostos, tenim que pagar tot, però jo també ho tinc que pagar igual que el meu client. O sigui, jo faig els mateixos pagos que fa ell. Llavors tenim que... És el que ell diu, col·laborar entre tots, perquè una empresa funciona, però tenim que fer-la funcionar. No monto una empresa, no pago... I em quedo tots els beneficis, clar.
On està el límit de l'impagat?
Ui, a casa meva està massa alt.
Massa alt?
Massa.
Massa alt, ho diu la filla.
Massa. Eh? I massa. Clar, i arriba un punt que és...
Que sembla, l'impagat de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, de 150, de 200, de 250, de 300, quan posem el límit aquí?
Alt. Millor no et dic la xifra.
No cal, però alt.
Clar, per sort, en aquest aspecte he pogut reeducar, entre cometes, els meus pares, en que entenguin que per molta confiança que tinguem en una persona, jo no puc tancar la meva empresa perquè ell sigui obert, m'entens? O sigui, és una cosa que tens que valorar.
Complicat això, perquè
sí,
segurament...
A mi m'ha passat amb clients
complicat en el sentit,
que quan li he demanat el cèntim m'han dit ja no et compro més. I dius, escolta, que t'he estat financiant... No, 2, 3, 4 anys, i ara que et dic que em fan faltar el cèntim, ja no en compres.
D'acord. Repeteixen clients a casa vostra?
Sí.
D'acord. Ho dic per si molts d'aquests estrangers, de vegades dius, bé, és que ja no et veuré mai més, tampoc aquí m'haig de... Si és més fàcil, a vegades, establir aquesta distància necessària que el negoci demana per aplicar determinades polítiques. És a dir, pot tenir ara un problema, diguem-ne, ètic-moral amb els seus pares, la Verònica, per aquesta qüestió, i en canvi l'Àlex ho té més senzill perquè bona part dels clients no els coneix de tants anys, o com que no són d'aquí, doncs difícilment es pot establir aquesta empatia tan forta de viure en el mateix poble i de ser un negoci del poble, etc.
Però no, jo diferencio, de totes maneres, diferencio amb el sector de lloguer de cotxes. Amb el sector de lloguer de cotxes sí que hi ha una separació de temps entre el que és l'hivern
i
l'estiu. L'estiu sí que tota cuca viu, i hi ha molta clientela, hi ha gent que no veuràs mai més. Nosaltres el servei sempre l'intentem donar impolut i el més elevat que podem, però la veritat és que nosaltres l'hivern vivim de la gent del poble i del boca a boca, i sense nosaltres, sense la gent del poble, no som res.
Exacte.
Nosaltres farem moltes empreses, moltes accions o moltes activitats per empresa,
però
les farem al Garraf, i hem de quedar bé amb totes les locals i restaurants i cantonadetes i clubs que podem anar a visitar amb els clients. Doncs hem de quedar bé, i el client ha de quedar tan content que hagi de repetir una altra vegada.
Tornem a definir aquell fil que tantes petites empreses ens han dit: s'ha de quedar bé.
Sí,
és fonamental sempre quedar bé.
Sí. I que et coneguin, per bo.
Sí.
I per eficient, i per complidor.
Sí. Tu pots fer 10 coses bones i una dolenta, i la dolenta aquesta et farà molt, molt mal. Per recuperar aquesta dolenta hauràs de treballar moltíssim. Aleshores hem d'evitar aquestes espurnes, aquestes taques, i fer-ho tot consensuadament i sense equivocacions i amb ganes.
D'acord, i quan un comença un determinat negoci que és tan obert de plantejament, de dir, mira, ara podem proposar aquests packs, però d'aquí 2 mesos en proposem uns altres, suposo que també ha d'estar amb una mentalitat molt oberta de dir, bé, hi ha coses que funcionaran, hi ha coses que no...
Sí, però de totes maneres, jo he de fer una reflexió amb això. I nosaltres, quan vam començar amb Fonacció, vam començar a visitar gent per fer activitats, per vendre les seves activitats, etcètera, etcètera. Hem acabat de que la gent que fa activitats ve a la botiga perquè nosaltres li venem les activitats. Nosaltres fins i tot ens han vingut va vindre un noi de Madrid que representava una empresa d'Igualada perquè li lloguéssim Ferraris i Lamborghinis. Ja m'explicaràs. Doncs sí, senyor, i es lloguen Ferraris i Lamborghinis.
No a 100 euros al cap de setmana, eh?
No, a 100 euros als 20 quilòmetres, més aviat.
A 100 euros als 20 quilòmetres. Sí. I suposo que amb algunes restriccions d'aquelles enormes,
sí,
per part de qui ho lloga, no?
Amb monitor inclòs.
Vull
no et deixen el cotxe, per anar a donar una volta per Aigua Dolç.
Aquest deu ser un món carregat d'anècdotes
Sí, sí.
D'anècdotes, sí, sí. Mil, eh?
Mil, mil.
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 Perquè, esclar, allò que pot esdevenir, doncs, un obsequi, doncs pot acabar que, si no es va amb compte, aquest obsequi pugui ser, doncs, recordat per un mal dia, quan era una il·lusió de bon començament, no?
Males experiències no en
tenim.
No n'hi
ha hagut.
No, perquè tot està molt curat, tot està molt, molt, molt supervisat i tot està molt controlat.
D'acord.
Evidentment, sempre pot passar alguna cosa. Llogant buguis ens pot ploure, però li has de donar la volta i dir: hòstia, quina sort que has tingut, que t'ha plogut. I si t'has embrutat de fang, com anaves cobert i protegit de fang, tu has passat pipa molt més que aquell que va tindre que córrer amb buguis amb pols, i amb el que va córrer amb pols dir-li: pues, ostres, mira, no t'has mullat.
Ha afegit aquesta qüestió, això és un petit trencaclosques. A vosaltres us encarreguen, vosaltres us poseu en contacte amb un tercer que a la vegada us serveix a vosaltres,
sí.
I tothom, vaja, tothom ha de complir aquí, no?
Malabarismes.
En general, compleix la gent?
Nosaltres confiem sempre en la gent que és complidora com nosaltres. I hi ha una relació ja més ja quasi hi ha rosa d'amistat en lloc de comercial. Vull dir, ja no em pots fallar, perquè si em falles tu a mi, es trenca la cadena i ens quedem tots sense el negoci.
Passa el mateix?
Sí, 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 clar. Nosaltres és una empresa que tenim fa 24 anys. Els nostres proveïdors pràcticament són els mateixos. Clar, ja els coneixes de tota la vida. És una persona que tractes setmanalment, m'entens? Llavors,
vaja, gairebé familiarment,
sí,
no?
exacte, a veure, sempre pot haver un problema de que no et serveixin i tal, però a veure, sempre és solucionable, o sigui, és fàcil de complementar.
En un minut, quan us pregunten si la crisi es resoldrà o no, us veu alguna reflexió al cap? O...
Jo crec que sí.
Sí?
Sí. Si posem ganes de treballar tothom i força, perquè en aquest moment jo crec que tens que estar ben aclarint, no?, el que vols fer per poder solucionar alguna cosa. És el mateix d'una empresa. Si tu no poses ganes, l'empresa es tanca. Pues és el mateix. O sigui, a la teva vida tens que posar-hi ganes. Tens problemes? Sí, però solucionaran. Tots els problemes... A veure, té que ser molt així, no? Però
sí, sí,
tot
però...
es soluciona. Si
Àlex,
posem-hi ganes...
Per aquí?
Hem de fer neteja.
Sí, també.
Hem de fer neteja.
Deixem aquest fer neteja en general, eh? Que cadascú l'agafi com vulgui. Àlex Noguera, gràcies.
Gràcies.
Verònica Tejada, gràcies.
Moltes gràcies.
5 minuts i tornem a ser aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.